Últim hotel suís de la setmana, comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Novetats gairebé d'última hora al voltant dels casos de Covid-19 de la Unió Deportiva Logroñés, a només 72 hores de visitar la nova Creu Alta. Després de dos dies de silenci, el Club de la Rioja ha confirmat avui el positiu de 3 dels 4 casos detectats en el test d'antígens de principis de setmana. Són els d'Osama Siddiqui, Ander Vitoria i Celu. El quart en qüestió, el polonès Mateusz Bogusz, ha donat negatiu tant en el PCR pertinent com en el test d'antígens d'avui mateix i ja es pot reincorporar al grup. Però això no es queda aquí. A les proves d'antígens de la Lliga s'ha detectat un altre positiu, el del central Àlex Pérez, que ahir ja no es va entrenar amb la resta de l'equip després de presentar símptomes i que ara està a l'espera d'un nou PCR. El tallafoc, doncs, encara no està creat. De fet, l'equip de Sergio Rodríguez s'havia de tornar a exercitar avui a les instal·lacions del Mundial 82, però finalment dia lliure per la plantilla. I això, com diem, només fa que alimentar els dubtes a 3 dies de la disputa del partit. Proves i més proves. Amb el pas de les hores sortirem precisament d'això, sortirem de dubtes, tot i que s'insisteix que dilluns a les 9 es podrà disputar aquest Sabadell-Logroñés a la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
De seguida tenim aquí l'última hora al voltant dels casos positius de Covid-19 al Logroñés amb el Sergi Parc. També comentarem els moviments de mercat realitzats fins ara a 3 dies del tancament, insistim, d'aquest mercat d'hivern que de moment ens deixa un únic moviment al centre d'esports Sabadell. Saludarem Néstor Querol recuperant-se de la greu lesió de genoll i a la segona part del programa el partit del Sabadell juvenil contra el Girona, divisió, contra el Zaragoza, perdó, a divisió d'honor. També la Cap d'Any Race virtual que finalitza aquest cap de setmana, un cap de setmana intens en l'handbol amb la final del Creu Alta Primera Nacional i el doble duel Mataró Oar Gràcia, i a la part final del programa comentarem també l'aventura de Caral Castellet als X Games o també les semifinals del Mundial d'handbol amb Aleix Gómez.
I fora de l'hotel?
Sortejats als quarts de final de la Copa del Rei ara fa uns minuts. Les eliminatòries són aquestes: Granada-Barça, Betis-Atlètic, Levante-Villarreal i Almeria-Sevilla. L'Almeria, recordem, l'únic equip viu de segona divisió. Ahir es van completar els vuitens de final amb les derrotes dels dos últims equips de segona B a la competició, el Navalcarnero, que va caure golejat 0-6 contra el Granada, i l'Alcoyano, que va posar en dificultats l'Atlètic i va acabar perdent per 1-2. En bàsquet, el Barcelona segueix líder a l'Eurolliga després de guanyar 74-76 al Pireu contra l'Olympiacos, i el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Demetrius Jackson fins a final de temporada.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb la imatge publicada i pel Centre d'Esport Sabadell de Néstor Querol amb el casquet posat i fent recuperació a les instal·lacions, a la piscina en aquest cas, del Club Natació Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit de quarts de final de la Tassa de Portugal, de la Copa, a 3:15 del vespre s'enfronten l'Sporting de Braga contra el Santa Clara.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant la jugadora de futbol sabadellenca, Carola García, i l'exjugador de bàsquet sabadellenc també, Marc Sobrepera.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 2:05 de la tarda en directe a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, avui divendres 29 de gener del 2021, i per una qüestió de timings, més o menys a la mateixa hora que dimecres, avui la Unió Deportiva Logroñés, ho dèiem al principi, ha emès un nou comunicat després de dos dies de silenci per trencar-lo, precisament, perquè al final s'estava generant tota l'especulació del món al voltant dels casos de coronavirus. De fet, s'informava, per exemple, des de La Rioja aquest matí d'un cinquè cas, que sí, que al final és un cinquè cas, però al qual se li ha de restar, en aquest cas, un dels tres positius, o un dels quatre positius, millor dit, que es van informar, com insistíem abans, en el comunicat de dimecres. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Estem entretinguts aquesta setmana, amb els positius del Logroñés. Anem a posar ordre tot plegat. Com dèiem, a la pràctica segueixen sent quatre positius, tot i que d'un jugador diferent al que s'havia anunciat el dimecres, en aquest cas.
Sí, així ho ha informat la Unió Deportiva Logroñés, que després d'aquestes proves PCR ha donat a conèixer que, efectivament, Ander, Vitoria, Siddiqui i Celu, que eren tres dels casos que ja s'havien detectat com a positius, s'han confirmat, són positius, i per tant no podran estar en el partit del dilluns contra el Centre d'Esports, si realment s'acaba jugant, que ara ho parlarem, però en principi no hauria d'haver problema per jugar-se. L'altre positiu, recordem, era el de Boguts, que finalment ha donat negatiu en aquest últim PCR i, per tant, podrà tornar als entrenaments. Bé, de fet, Boguts havia donat positiu en el test d'antígens i en aquest PCR s'ha determinat que no és positiu, és negatiu i, per tant, es podrà, com diem, reincorporar al grup.
Fins i tot, com dèiem, avui a la plantilla del Logroñés se'ls ha realitzat un altre test d'antígens, perquè si una cosa doncs té aquesta setmana a Logroño és la quantitat de proves i proves que estan passant, avui els hi tocava passar el pertinent test d'antígens de la Lliga, protocolari, i en aquest cas Bogus ha donat ja negatiu i, per tant, demà mateix, perquè ara ho explicarem, avui no hi ha hagut entrenament, però demà mateix podrà tornar a estar a les ordres de Sergio Rodríguez.
En canvi, en aquests test d'antígens que comentes, Àlex Pérez, que també déu-n'hi-do a l'episodi Àlex Pérez, que ahir ja no va ser en l'entrenament i ja es va començar a especular una mica amb què li passava a Àlex Pérez, perquè el Logroñés no va comunicar cap informació al voltant de la seva absència en la sessió d'ahir. Doncs bé, finalment el central del Logroñés ha donat positiu en aquests tests d'antígens i ara s'està a l'espera d'un nou PCR per saber si el jugador finalment és realment positiu o si passa com Bogus, que sigui negatiu i si pugui estar en el partit contra el Sabadell.
El que ens comentaven avui des de La Rioja, les consultes pertinents que hem fet, és que Àlex Pérez presenta símptomes. De fet, per aquest motiu ahir no es va entrenar, va ser absència i va cridar l'atenció l'absència del central. L'ex de l'Sporting, en aquest cas, sí que és cert que estan a l'espera de les proves, perquè tot pot ser que sigui, per exemple, una grip. És una altra de les hipòtesis, però vaja, que en aquest cas particular sí que presentava alguns símptomes al futbolista. Per tant, mateix procediment, podríem dir, no, Sergi, que els altres quatre, és a dir, de moment aïllat, a l'espera del PCR.
De moment aïllat, com dius, clar, entre que té aquests símptomes i que, insistim, ha donat positiu en el test d'antígens, hi ha la clara sospita de que Àlex Pérez sigui, finalment, el quart jugador positiu del Logroñés. Recapitulem una mica i recordem-ho. Vitoria, Siddiqui i Celu, baixes segures per positius. I Àlex Pérez, en principi, és aquest quart positiu. A l'espera del test PCR ja veurem si amb aquests últims resultats doncs podrà estar en el joc de la nova Creu Alta o finalment també s'haurà d'absentar.
Al final, si és una qüestió també d'un quadre de grip i els resultats doncs diuen que és negatiu, també podria arribar al partit del dilluns. Hem fet la consulta també al Centre d'Esports Sabadell, fons del club, ens diuen que evidentment estan pendents de l'evolució, però que no pateixen en certa manera, o no és un cas com el de l'Alcorcón, que un dia eren dos, l'altre dia eren set, i el següent ja estava suspès el partit. Està la cosa prou controlada. Insistim, no només han passat testos i proves aquests jugadors, les han passat la resta de la plantilla durant tota la setmana, i cap jugador, a banda de l'Àlex Pérez, ha donat positiu. Per tant, hi ha aquest punt de tranquil·litat, que se mantengui, fent el gest de les cometes, tranquil·litat al voltant. Hi ha confiança que es pugui disputar el partit.
Sí, i a més, tenint en compte, que em sembla que ho deies tu ahir, Pau, amb el Sergi Garcés, aquest marge que hi ha pel fet que el partit estigui programat pel dilluns a les 9 de la nit. Clar, imagina't que per coses de, per qualsevol altra cosa, el partit hagués estat programat avui al vespre o demà a la tarda, aleshores sí que tindríem potser un problema perquè hi hauria potser més incertesa, no? Sobretot en aquest cas d'Àlex Pérez o amb aquests últims tests que no sé si es podrien fer a temps. Hi ha un precedent, per exemple, que va ser, si no m'equivoco, cap allà al mes d'octubre, un Castelló-Lugo, que sí que es va jugar i no va haver problema, que per cert va ser el debut de Medinazti amb el conjunt gallec. Aquell partit estava programat per un dissabte a les 4 de la tarda i com que el Lugo tenia casos positius i estaven a l'espera d'alguns tests, no van poder sortir de la localitat gallega fins hores més tard i per tant el partit finalment es va jugar però es va endarrerir fins a 9:15, estava programat per les 4 i finalment es va jugar al vespre. També hi hauria aquesta opció.
De moment hi ha marge.
Hi ha marge, per tant, en principi, com dius, no hauria d'haver molt problema si s'acaba confirmant això, que són aquests 4 casos, fins aquí el brot, i el Sabadell-Logroñés s'hauria de poder disputar sense cap problema.
L'únic detall que ens ha fet saltar les alarmes aquest matí, ens informaven des de Logroño, que el club havia decidit, el club en aquest cas, havia decidit donar festa als jugadors, en aquest cas al cos tècnic, dia lliure per la plantilla. Però insistien que l'argument que es donava des del club era això, dia de descans, no dia de... no entrenem per precaució, per por a més contagis... La versió oficial és dia de descans. Estranya i molt, a 3 dies,
sí,
d'un partit.
Sí, la versió oficial és aquesta, dia de descans, però clar, tenint en compte que el Logroñés ja va descansar dimarts, que només queden 3 dies pel partit, i que en el planning de la setmana inicial que va publicar el club a través de les xarxes socials i de la seva pàgina web, estava previst que per avui divendres hi havia entrenament, doncs evidentment, com dius, molta incertesa, molts dubtes, molts comentaris al voltant d'aquest descans que se li ha donat a la plantilla del Logroñés. Però bé,
mentre pugui tenir 13 efectius Sergio Rodríguez i la cosa estigui allò controlada, endavant, i el Logroñés haurà de viatjar aquest cap de setmana a Sabadell per disputar el partit dilluns, en aquest cas a la nova Creu Alta. Estarem pendents, però de fet avui s'obre la 23a jornada de Lliga, la segona de la segona volta, es juga aquesta nit un Zaragoza-Ponferradina. Estarem pendents perquè el Sabadell és l'altra part de la pel·lícula, que tampoc hem pogut comentar massa entre setmana, però...
Podríem caure al descens,
sí, en cas que... Després de lliurar-nos el dilluns i el dimarts, avui podria ser el dia, en aquest
sí,
cas.
Sí, de fet, el Real Zaragoza en té prou amb un empat per sortir d'aquesta zona de descens, si no m'equivoco, perquè ara mateix els aragonesos tenen un punt menys que el centre d'esports, però per aquest avaraix general de la diferència de gols sortirien beneficiats. Per tant, com diem, si el Zaragoza com a mínim treu un punt contra l'equip de Bolo, sortiria del descens.
Te'l compro, també, si és un punt només i no guanya.
Sí.
No seria un mal resultat, pels interessos del Sabadell, tenint en compte també que la Ponferradina li passa un cas similar al del Logroñés.
Sí, l'equip del Bierzo es presenta amb moltes baixes, en total 7, de les quals 3 són per Covid. El partit, en principi, el mateix, es jugarà, no hi haurà problema per disputar-lo, però això, la Ponferradina també té no tants casos com el Logroñés, en aquest cas un cas menys, 3 casos positius, i per tant ja veiem que el panorama del coronavirus que està afectant a la Lliga Smartbank, doncs en aquesta jornada doncs, ha afectat bastant. Ho hem comentat amb el Logroñés, també tenim els casos de la Ponferradina, a Les Palmes em sembla que ha anunciat aquest migdia que Clemente finalment no havia donat positiu, però també hi havia la sospita. En fi, un bon reguitzell d'equips afectats per la pandèmia.
Una constant, sens dubte. El Sabadell està sent prou alié a la situació aquesta temporada. No hem tingut cap contratemps. De fet, diria que des de l'inici de la jornada 1, o la 2, en aquest cas, al camp del Rayo, no hi ha hagut cap cas a l'equip d'Antonio Hidalgo, ni un cas puntual, ni una petita sospita, no hi ha hagut res.
Per
tant,
no.
Toquem fusta, tranquil·litat al voltant del centre d'esport Sabadell, que, com diem, avui s'ha entrenat a Sant Oleguer, donant per fet que el partit es jugarà.
Sí,
el partit es disputarà i que serà un partit important. Si et sembla, escoltem a Gorka Guruceta, que avui ha comentat un parell de qüestions al respecte.
Sí, al voltant d'aquest partit contra Logroño, com dius, el davanter bas del centre d'esports, un dels homes, sens dubte, que està progressant més en l'equip i, com deies, ha parlat sobre fent una mica de prèvia, no?, del xoc contra el Logroñés, especialment destacant mirant potser una mica més...
A mig llarg termini,
sí, més aviat mig termini, no? Amb els rivals que han de passar per la nova Creu Alta, els primers rivals que han de passar pel Temple durant aquesta segona volta, que recordem, el primer és el Logroñés, però és que després han de venir Zaragoza i Albacete, rivals directes, per tant, del centre d'esports, i Gruceta ho té clar, és un tram important en el qual a casa s'ha de sumar de 3 en 3 i, evidentment, millorar els números respecte a la primera volta.
Igual nos han tocado equipos muy fuertes en casa, pero bueno, sí que es verdad que fuera de casa hemos hecho partidos muy muy buenos contra equipos también que están ahí, rivales directos, y hemos tenido la oportunidad de ganar, pero bueno, ahora mismo pues los tres equipos que tú has nombrado pues son rivales muy directos que tenemos que sacar los tres puntos como sea, porque eso nos va a dar mucho para el final de temporada, pues tener los máximos puntos posibles.
Doncs treure els tres punts com sigui, diu Guru, i sobretot millorar les prestacions a casa del Centre d'Esport Sabadell. No ens volem fer pesats, ho hem dit durant la setmana, però al final les dades són les que són i l'equip d'Antonio Hidalgo és el pitjor local de la Lliga fins al moment. Sobretot també és un partit important, Sergi, perquè si la part més baixa de la classificació s'ha compactat, ara mateix hi ha 6 equips amb 2 punts, la idea també, o l'aspiració que volen tenir tots aquests equips, és que no sigui una cosa de dues places per 6 equips, dues places de salvació, en aquest cas per 6 equips, sinó que siguin 6 places per 10 equips, per exemple, és a dir, que hi hagi més competència, més equips implicats en aquesta lluita.
Sí, com més conjunts involucris, millor. Al final també és molt fàcil dir-ho, no? Allò de, ostres, el Sabadell faria bé, no?, de guanyar partits i d'intentar no deixar escapar molts rivals, perquè després, si són pocs aspirants amb tantes places de descens, doncs la cosa es pot complicar. De fet, ara mateix, entre el 16è i el 17è, el 16è el Tenerife i el 17è el Castellón, hi ha una escletxa de 4 punts. Diguem-ne que és un forat que tots aquests conjunts intentaran tancar per això, per implicar el màxim d'equips possibles en aquesta lluita. I d'això parla precisament Gorka Guruceta contra un Logroñés que se situa 14 en 28 punts, que està en aquesta part mitja baixa de la taula, relativament còmoda, però que no es pot dormir, i si perdés a la nova Creu Alta, doncs es podria veure implicat en aquesta lluita. Per tant, Gorka Guruceta, el que diu, importantíssim, vital guanyar per implicar més rivals.
Nosotros ahora mismo tenemos que ganar, nos da igual quien nos venga en casa, tenemos que ganar, y sobre todo pues gente como Logroñés y que están ahí cerquita, pues para intentar que se junte todo un poco más, y oye, pues cuantos más equipos estemos ahí en la pelea, pues mucho mejor para nosotros, porque cuantos más puntos saquemos y salgamos de ahí, cuanto antes, también mejor que mejor.
Això pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Logroñés, insistim que a priori s'ha de disputar dilluns a les 9 de la nit i del qual tindrem més detalls dilluns a l'Hotel Suís a les 2 amb l'Adrián Arroyo. Sabrem si finalment es disputa o no, i en cas que tot fa indicar, insistim que sí, escoltarem les paraules d'Antonio Hidalgo, també de Sergio Rodríguez, d'Estadístiques, tota la prèvia del partit, perquè serà un dilluns intens. Serà un dilluns intens perquè tindrem tribuna preferent a partir de 2:15 de 8, perquè tindrem Sabadell en joc a partir de 2:15 de 9, però és que a mitjanit es tanca el mercat de fitxatges d'hivern. Per tant, estem a poc més de 3 dies de conèixer el desenllaç d'aquest mercat d'hivern. No et faré, Sergi Parc, passar pel tràngol que em contestis la pregunta del milió durant la setmana. De fet, anem a enganyar-lo, anem a trucar en directe.
Vinga.
Anem a trucar-lo en directe, anem a fer-li una autèntica emboscada a Sergi Garcés. Aviam si el podem enganyar.
Estàs quins nervis, eh?
És directe, eh?
Que l'agafi, eh?
Hola.
Sergi, bona tarda.
Vinga, va.
Estàs operatiu o què?
Sí, aquí estem, perfectament, per vosaltres.
Ens estaves escoltant o estaves fent el dinar o...?
No, estava aquí escoltant el programa.
Llavors no t'hem enganxat massa per sorpresa, no?
No, del tot.
Tu pensaves que t'havies escapat de la pregunta del milió, però... Què al mercat?
Mira, quan t'he sentit la primera vegada ja m'ho imaginat que voldria saber alguna cosa, però... no pensava que seria tan atrevit al sistema.
Home, com la vella escola, allò de les trucades en directe.
Aviam, sí. I ara és quan em creueu amb els meus pares o amb alguna sorpresa o no?
Ara et creuem amb José Manzanera, amb el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, i ja acabem de rematar la... No,
perfecte,
fora conyes.
Doncs res, bàsicament el que hem anat veient a les últimes hores, el mercat sembla que de manera molt tímida es va movent, però pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, poca cosa, la veritat.
És a dir, ens hem de començar ja a ficar al cap que serà un Stoichkov 2.0, no?
Sí, si algú no ho tenia encara al cap, que es vagi fent a la idea. Ho dic perquè noms, és evident que a mesura que s'apropi el dilluns o el mateix dilluns, el Sabadell anirà apareixent en diferents taules de suposada negociació, però encara estem en aquell punt, Pau, i per la gent que evidentment ens escolta i que més o menys ja es va fent a la idea després de tants anys de sistema, estem més encara en el punt de jugadors que són oferts que no pas de jugadors que són tocats pel Sabadell, perquè ens entenguem. El cas contrari era el d'Álvaro Vázquez, era un secret a veus, i així es va anar produint des del setembre fins ara. En els casos que estem parlant, bàsicament, no tots, però bàsicament estem parlant de jugadors que el mateix Eugeni voldria anar aquí, el seu club els hi vol buscar una sortida i a partir d'aquí, al posar-lo en l'aparador, doncs diferents clubs es poden mostrar més o menys interessats. I hi ha aquesta tercera via de jugadors que no compten en els seus clubs i que directament és el club sortint, anem a dir-ho així, el club propietari el que es posa en contacte amb el possible comprador per veure si pot arribar a estar interessat en el jugador en qüestió.
És el cas, per exemple, Sergi, de l'argentí Valentín Bada del Tenerife, que directament és el Tenerife qui el posa a l'aparador, no és el Sabadell qui hagi trucat directament a la porta.
Sí, sortia d'un company que habitualment va llogar bé la informació de la illa, és cert, i en aquest sentit mereix prou credibilitat. De fet, és la primera font des d'on surt l'operació Hondabarrena, si ho recordeu, el passat estiu.
Sí.
Per tant, no és allò algú que s'hagi tirat de la moto habitualment, sinó és algú que té informació i té bona informació, però crec que en aquest cas, o com a mínim per l'altra banda, per la informació amb la qual treballem des de Ràdio Sabadell, hem de dir que és un jugador que, com dius, és el Tete, és el Club de Deportivo Tenerife, el que li vol donar minuts fora de l'illa, i és el propi Tenerife el que en aquest cas es posa en contacte amb el Sabadell a l'hora de tantejar el possible interès. I ja posats per arrodonir el cercle, com a mínim, fons del centre d'esports, el que ens deien avui és que no és una operació prioritària o no és un jugador prioritari en la llista de possibles reforços. Què pot passar en aquest cas, Pau i Duri? Doncs que vagin avançant els dies, que ens trobem a dilluns, que no se li trobi una sortida millor a Bada i al final el Sabadell, sense potser poder tancar alguna de les coses en les quals està treballant amb una mica més d'intenció, doncs s'acabi decantant per aquest jugador del Tete. Però així d'entrada, a dia d'avui, a divendres, migdia, et diria que és un jugador que està damunt la taula, però que no passaria de ser ni la 1, ni la 2, ni la 3.
Doncs queda clar. En aquest cas, més un oferiment del Tenerife, que no pas un interès molt real, molt sobre la taula del centre d'esport Sabadell per l'argentí Valentín Bada, migcampista del Tete, que, com diem, no és ni de bon tros el primer de la llista. Va, Sergi, que deixem anar a dinar. Gràcies.
Apa, una abraçada, us escolto.
Adéu, Sergi.
Doncs adéu. Ens quedem aquí nosaltres comentant la jugada de Sergi Parc. Tranquil, Adrián Arroyo, que no el trucarem perquè encara sonarà l'Olla Express o alguna estri de cuina, perquè ens ha passat una imatge que també té nassos, passar una imatge de menjar a aquesta hora, però bé. De mercat, no mercat, clar, queden 72 hores també mal comptades. Al final estem ja les alertes posades també en aquest sentit. Avui fèiem un petit buidatge a la redacció dels moviments que hi ha hagut i realment no és un mercat que de moment, de fet fèiem la conya aquella de dir avui divendres hi ha X moviments, potser dimarts hi ha el doble. Però ara mateix tampoc és un mercat on s'hagi mogut massa la pel·lícula.
No, en total hem comptabilitzat 22 moviments, no? És a dir, que sortiria a un per equip de mitjana, que no és ben bé així perquè,
bon
clar, hi ha casos. Evidentment, el Cartagena crec que s'emporta el premi d'augment en el que duem de mercat d'hivern perquè són 6 les incorporacions que ha fet el conjunt departamental, que a més també recordem que ve de canviar el tècnic, Borja Jiménez fora, Luis Carrión dins. Per tant, sí. Cartagena absolutament renovat i molt diferent del de la primera volta.
Recordem les incorporacions del porter Chichizola, de Datkovic, d'Antoñito, de De Blasis, de Raúl Navas i de Burjania, del Real Oviedo. A més, són jugadors, alguns d'ells han passat a primera divisió, com és el cas de Chichizola, de De Blasis, de Raúl Navas, ex de l'Osasuna, per tant, demostrant múscul econòmic, no? Que al final és un d'aquests rivals de la part baixa, no sé si dir de l'estil Real Zaragoza, però vaja, com el Castellón, que gràcies a la massa social i al suport que tenen al darrere de les empreses, doncs poden fer aquestes inversions. Aquí la importància també de tenir un bon recolzament al darrere. Deia Sergi.
Sí, no, que ara que mencionaves el Castellón, realment tots els equips de la part baixa d'aquesta Lliga Smartbank s'han reforçat, perquè no tots els equips de la categoria han fet incorporacions en aquest mercat d'hivern, però, per exemple, el mateix Castellón ha incorporat a Jaime Moyano, defensa, el propi centre d'esports d'augment amb Álvaro Vázquez, l'Albacete, que va incorporar Tana, si us recordeu, el dia de Cap d'Any, anunciant-ho l'1 de gener, si no vaig errat, el Zaragoza, que ha fet tres incorporacions, amb Alegria, Peivers de procedent de l'Almeria, el central del conjunt Indali,
que van expulsar contra el centre
d'esports, correcte. Sanabria també del filial de l'Atlético de Madrid. Són tres jugadors que han arribat cedits. En definitiva, Pau, un reguitzell d'incorporacions, especialment això, en el que dèiem, en els equips situats a la part baixa de la Lliga Smartbank, que probablement també són els més obligats això, a fer incorporacions, a reforçar-se per treure el cap d'aquesta zona.
El rànquing, de fet, és Cartagena 6 moviments, Zaragoza 3 i Mirandés 2. Cap altre equip ha fet més d'un moviment en aquest mercat pràcticament ja complet d'hivern. I, de fet, és curiós, perquè dels 10 primers classificats, només 4 equips han fitxat un jugador, en aquest cas, Ivanildo de l'Almeria, Brandon al Leganés, Aguza a la Ponce i Ndiaye al Lugo, però és que clar, si baixes cap a baix, tota la resta s'ha mogut, excepte el Màlaga, que no ha fitxat, sí que va fitxar el 28 de desembre, però per cobrir una baixa, en aquest cas.
Sí, i que ja sabem tots els problemes de límits salarials que té el Màlaga, que no sé si és un dels condicionants que té també a l'hora de poder incorporar, però bé, com dius, tots menys el Màlaga.
I Dani Pacheco, sí, que s'entrena amb el Logroñés, però encara no està anunciat el seu fitxatge. Per tant, així queda la pel·lícula. De fet, seran unes últimes hores de molta rumorologia. Hi ha noms molt coneguts també de segona B. En aquest cas, com per exemple Moja, que està al Mirandés, que semblava que l'ex de l'Espanyol B podria sortir. Musa Sidibé, l'ex de l'Andorra, estava en aquest cas a la Ponfe i podia sortir també. Silla, del Girona, s'especula amb un interès del Mallorca, Víctor Campuzano i l'Etern també interès de l'Sporting, Rafa Mújica, que podria acabar a les Palmes, fins i tot havia sonat, que a mi m'ha sorprès el nom de Bojan Kerkic, per anar a la Illa, a Tenerife o a les Palmes, en aquest cas, però bé, cap de setmana de rumorologia d'estar atents al telèfon.
El dilluns vés-te preparant, perquè crec que el departament d'esports d'aquesta casa haurà
traurà
de fer
fum,
hores extres.
Traurà fum. I doncs això, el dia, insistim, l'1 de febrer a mitjanit, i nosaltres ho viurem aquí al Sabadell en joc amb aquest postpartit també fins al tancament del mercat de fitxatges. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Això pel que fa a la vessant de mercat del centre d'esports Sabadell. Estarem pendents del telèfon de José Manzanera en aquests últims 3 dies de mercat d'hivern, de les possibles incorporacions que pugui fer al centre d'esports Sabadell, i veurem també en les zones del camp, perquè una de les zones que ha quedat afectada en aquestes últimes setmanes és aquesta mitja punta. Sí que és cert que ha arribat Álvaro Vázquez, però el Sabadell va patir aquest contratemps de la lesió de Néstor Querol en l'últim partit de la primera volta contra el Lugo, i després es van confirmar els pitjors pronòstics, que parlen de mesos i no pas setmanes, com li agrada dir Antonio Hidalgo, com va reconèixer en roda de premsa. Ens escolta ja al telèfon el Néstor Querol. Néstor, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te d'entrada, com estan anant aquests primers dies de la recuperació?
Bé, molt bé, la veritat que estic molt content. La primera setmana, la veritat que veia que això se m'anava a fer molt, molt llarg, però ara la veritat que estic fent l'evolució i és molt positiva i content i animat.
Deixa'm també apuntar una curiositat, ho dèiem al principi, t'estàs recuperant a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, que si no vaig errat, també és on et van presentar, no?, en el seu dia. Crec que vas fer allà la presentació.
Sí, justament també ho vaig parlar també en el director del club, que va ser la meva presentació. La veritat que tinc un grat record d'aquell dia i bueno, ara torne per a un altre, bueno, en un altre moment, no, de la meva vida, però crec que serà positiu també, que ho vull pensar així i bueno, la veritat que les instal·lacions són una meravella, ens han donat moltes facilitats i la veritat que estic molt content, no, de poder recuperar-me en un club com aquest.
Una lesió d'aquest tipus, Néstor, suposo que mai és agradable per un futbolista, però clar, si li afegeixes el moment dolç en el qual et trobaves, com havies acabat el 2020, com havies començat el 2021, fa en certa manera una mica més de ràbia, no?
Sí, com tu has dit, no, cap lesió és bon moment, no, per a un futbolista. I també, pues, bueno, m'encontrava la veritat en un moment molt bo, estava tenint molts minuts, la veritat que físicament m'encontrava molt bé i també amb el valor, però bueno, l'important ara, com estic dient aquests dies a tot el món, no, és recuperar-me bé, recuperar-me lo antes possible i tornar al meu nivell, no, que és lo que jo pense, tinc en el meu cap.
Perquè tu treballes amb la idea de tornar aquesta mateixa temporada, oi?
Sí, jo crec que anem molt bé, no vull ficar ningú en plaç per a que jo tampoc vaig en empreses, però crec que arribarem abans d'acabar l'any i, bueno, sobretot és per ajudar a l'equip, no, a complir l'objectiu.
El míster, l'Antonio, sempre t'havia dedicat a... sempre, de fet, t'ha dedicat elogis en roda de premsa, dient, sobretot destacant això, el teu treball, la teva lluita, la teva implicació. No sé si hi ha alguna conversa que es pugui dir també i que hagueu tingut aquests dies amb el míster.
Bueno, sí, com qualsevol jugador, no? El míster, la veritat, que li agrada parlar molt amb els jugadors, s'implica també amb bueno, com què pensa el jugador, no, quan està lesionat, i sí, hem parlat diverses vegades i la veritat que m'he animat, que m'ha dit que estiga tranquil i bueno, sobretot que me recupera bé, que és el més important.
Ara, Néstor, suposo que toca viure-ho des de la barrera, des de la distància, amb ganes, no, suposo, també d'animar a l'equip en aquest tram important de la temporada.
Sí, la veritat que crec que estem en bon moment, n'hi ha que donar un pas endavant i guanyar els partits. Crec que ho estem fent molt bé, ens queda molt poc per arribar a aquest punt, no? Perquè la veritat que l'equip està jugant molt bé, amb molta confiança i, bueno, sobretot ara donar el suport, no, des del meu punt de vista, animar als companys, motivar-los, no, per a que vegin que ho estan fent molt bé i crec que al final ho traurem.
Què et va semblar el partit a Almeria?
Bueno, ho he comentat, no? Que la veritat que va ser un gran partit amb un gran rival, no? Aquest equip està fent-lo molt bé en la Lliga i en la Copa del Rei, no? Per això ha estat en quarts i crec que va ser, com he dit abans, no, vam donar un pas endavant en un estadi molt difícil, molts pocs equips havien tret punts i n'hi ha que seguir en aquesta línia, no? Traure els màxims punts possibles ara que l'equip està bé i demostrar, no, que podem lluitar en aquesta categoria.
Mm-hmm. L'última, Néstor, suposo que... bé, avui em comentaven que havies estat a l'entrenament del club a Sant Oleguer, també. No sé com està l'ambient ara mateix al voltant dels positius del Logroñés, si se n'està parlant molt, si hi ha especulació, si es juga o no es juga, com ho esteu vivint?
Pues mira, la veritat que no em parla res dels positius. Intentem parlar el més possible de l'equip rival, això crec que ho deixem per al cos tècnic. Nosaltres ens centrem en fer-ho bé i, bueno, la veritat que estem pensant en el partit del dilluns. Una altra cosa és que la Lliga decidís que no se puga jugar, però en cap moment hem parlat de que s'aplaça el partit ni res d'allò.
Doncs Néstor Querol, futbolista del Centre d'Esports Sabadell, en certa manera, doncs, una autèntica llàstima aquesta lesió en el moment de temporada en el qual et trobaves, però que ens n'alegrem que hagi començat de la millor manera possible la recuperació i esperem tornar-te a veure aquesta temporada sobre els terrenys de joc. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Hotel Suís.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! No s'atura. cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de vitamina. De vitamina.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Entra la centrada d'Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Entra la centrada d'Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 23a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dilluns, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Logroñés.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No deixem el futbol, tampoc el centre d'esports de tornar aquí a l'Hotel Suís, perquè el juvenil Arlequinat jugarà demà a Olímpia contra el Real Zaragoza, un partit de la zona alta del subgrup 3B de Divisió d'Honor i que podria servir als de Miqui Lladó per encarrilar l'accés a la segona fase entre els 5 primers. Ara mateix, la classificació de la lligueta podríem dir que és fictícia, perquè hi ha un bon grapat d'enfrontaments que encara estan ajornats. El Sabadell, per exemple, en té dos de pendents i, tot i així, és cinquè i té a les seves mans, quan es posi al dia, avançar els aragonesos, que són segons a la classificació. Es pot preveure, per tant, un duel igualat com el de la primera volta a terres aragoneses, però la moneda va sortir creu i van ser els blanquillos els qui es van imposar per 1-0 des del punt de penal. Albert Morral, migcampista de l'equip, recorda aquell precedent.
Va ser un bon partit, malauradament vam perdre pel penal, però vam tenir ocasions, ells la veritat és que també, perquè a veure, és un Saragossa, és un gran equip, però la veritat és que el vam competir molt bé, vam jugar com nosaltres sabem, i llàstima el penal, perquè si no poguéssim almenys sumar algun puntet.
Allò va ser, com diem, a domicili. A casa la història està sent ben diferent pels Sabadell juvenils, ja que cap rival ha estat capaç encara de saltar Olímpia. El balanç és d'un empat i tres victòries, i ara Morral espera seguir allargant aquesta bona ratxa com a locals.
Olímpia, de moment, no ens guanya ningú. A veure, hem de seguir amb aquesta ratxa, a veure si és possible, que jo espero que sí. I Olímpia ens hem de fer forts i que els equips no treguin punts d'aquí, que és on, de veritat, nosaltres ens estem fent més forts.
Però per aconseguir-ho, molt hauran de canviar les coses. Respecte al cap de setmana passat, després d'aquell 3-1 encaixat al camp del Huesca, està sent, de fet, un inici de 2021 d'any ben complicat pel juvenil arlequinat. Primer van ser els dos partits ajornats pels positius a la plantilla i, posteriorment, aquesta estranya derrota a Osca, propiciada per aquelles errades no forçades, com se sol dir en defensa. La consigna de Morral és clara: prohibit repetir aquells desencerts.
Aquestes accions no es poden repetir, perquè el Saragossa és un equip que a les mínimes et fa qualsevol jugada, tenen jugadors molt bons, que si li dones un mínim d'espai, un mínim error, ja et marquen un gol, i la veritat és que això no ens perjudica bastant.
Doncs demà a les 4 de la tarda aquest duel de divisió d'honor entre el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell i el Real Zaragoza, un partit, recordem, a més, que es podrà veure per televisió gràcies a les imatges de la plataforma Xala de la xarxa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, anem amb més qüestions, perquè avui és 29 de gener del 2021, no és 29 de desembre, però si recordeu, l'edició d'enguany de la Cap d'Any Reis anava enguany en aquesta desena, a priori edició, més enllà del tradicional últim dia de l'any. Concretament, fins aquest cap de setmana, fins al 31 de gener, hi ha temps per inscriure's, per fer 5 o 10 quilòmetres cadascú amb les seves aplicacions pertinents i que tota la recaptació, recordem, vagi a parar al Parc Taulí de Sabadell en aquests moments més complicats per la pandèmia. Aleix Muñío, director de la cursa, company d'aquesta casa, presentador del 13. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Amb aquesta música...
Amb aquesta mena de caloreta primaveral, però molt bé.
Sí, amb aquest dia d'abril, més aviat que de gener. Cap de setmana per tenir, doni, no? Amb aquesta temperatura per sortir a córrer?
Home, i tant. I és un cap de setmana, jo crec, bueno, inclús ja els que ens estiguin escoltant ara, jo crec que s'han de posar els auriculars i aprofitar aquest migdia quasi de poder anar de curt quan hem tingut unes setmanes d'hivern cru, que realment s'havia de ser molt motivat i molt fons addicte per sortir a córrer, sortir en bicicleta o sortir a fer res a fora que no fos estar tancat a casa.
Això t'anava a dir, és que n'hi ha acompanyat, el temps en aquestes últimes setmanes per poder fer el repte.
És que ens ho ha posat difícil, el temps, la pandèmia i tot plegat ens han fet aquí un doble repte que déu-n'hi-do. Però bueno, sí, el cert és això, és una edició atípica, però clar, és que atípic, dir la paraula atípica, en l'últim any em sembla que és... Tot és atípic i tot és reinventar-se totalment.
Ara, al final, com diem, toca fer aquesta última empenta, perquè, clar, la vau engegar la Cap d'Any Reis virtual el 22 de desembre, ha passat un mes llarg, un mes i una setmana, i, clar, potser en l'imaginari col·lectiu sempre situàvem la Cap d'Any Reis el 31 de desembre i el que se sol dir any nou i vida nova, i al final hem tingut tot el mes de gener per fer aquest repte, aquesta Cap d'Any Reis. Toca allò, acabar d'esperonar una mica a la gent, no? Recordar que encara esteu presents.
Exacte, sí. Realment és això. Hi ha molta gent que, si t'hi fixes, inclús per xarxes socials, quan feien el començament del repte, inclús el dia 31, gent al migdia fent la Cap d'Any Reis, i clar, de fet, Cap d'Any Reis, el nom ja és de Cap d'Any, el nom ve d'aquí, de cursa Cap d'Any, i de fet, si mirem els percentatges de gent que ha estat participant i tot, evidentment el gran volum està en les dates de Nadal prèvies, inclús alguns també just passat el dia de Cap d'Any, però clar, era un repte que dèiem, ostres, s'ha de poder allargar per tal de poder arribar a més gent, per tal de que tothom pugui engrescar-s'hi, per tal de fer-ho quelcom més viral i quelcom que arribés a tothom, de fos d'on fos del territori, que pogués arribar-li la iniciativa. I clar, de fet, estem ja això, el diumenge, a les 12 de la nit, es tanca ja el període per poder-te inscriure i fer aquest repte solidari.
Sí, que t'agrada dir allò del rush final.
Sí, del rush,
correcte.
Sí.
Fins al moment què? Com va la cosa?
Doncs aviam, et seré sincer, jo crec que hem d'estar molt contents perquè, evidentment, que s'hagi pogut fer algun tipus de reinvenció de proposta esportiva relacionada amb Cap d'Any, crec que és un èxit. Poder fer qualsevol, promoure l'activitat física és un èxit, i que el mateix dia que ho presentàvem i tot dèiem quanta gent ha de participar, doncs mireu, la veritat és que tenim desconeixença total de com pot arribar a respondre la població, tenim desconeixença total de com reaccionarà, i el que volem és promocionar, i si només que hi hagi una persona que ja el fes el repte, creiem que ja seria un èxit, perquè volia dir, per dues bandes, una, que estàvem aconseguint una acció solidària, i dos, que estàvem promovent que la gent fes activitat física. Per damunt de tot estàvem promovent dues coses, una acció solidària per qui està patint, i més ara amb les xifres i les dades que ens estan donant, que estan les UCIs a tope, és a dir, que aquesta gent, els sanitaris i el personal sanitari van a tope des de fa molts mesos, i per tant fer-li el reconeixement a l'organisme de sanitat més proper que tenim, que és el Parc Taulí, i per altra banda promoure que la gent ha de fer activitat física. És que sembla que no puguem fer res i creiem que és necessari i que s'havia de promoure. Les xifres que ens hem estat bellugant, ja m'abans, si anaves a dir-me un hard power, perdó.
Ens encanta això de les xifres, aquí, sí.
Sí. Doncs aquí estem al voltant, mira, quan estàvem parlant també amb Championship, que és amb l'empresa que ens ha facilitat tota la plataforma d'inscripcions, ens deia, mireu, heu de comptar que estareu al voltant d'entre un 5 i un 10% de la inscripció normal que teníeu. Hem de comptar que la Cap d'Any Reis estava entre 2.000 i 2.500 persones, un 10% serien doncs 250, sí, si comptem les infantils i tot, i entre un 5%, és a dir, això, entre 125 i 250 persones seria el que ens hauríem hagut de bellugar, perquè tenen l'escandall de com ha estat responent la gent amb els reptes solidaris. De la mateixa manera que hi ha molta gent que tot el que és curses virtuals també no és de fi i no li semblen atractives, particularment creia que havíem de fer alguna cosa i perquè no s'havia de deixar morir la cursa cap d'any, havia de seguir tenint el Nadal i fins al 31 de gener el moviment cap d'any Reis, però també havíem de ser afins i sensibles del moment que ens toca. Llavors, les xifres que ens hem bellugat, doncs ara aquests moments, que ho estava mirant abans que m'entréssiu amb antena, era al voltant d'unes 180 persones inscrites, que això vol dir el donatiu, ja sabem que era des de 3 euros fins al que es volgués, es podia fer, i estem al voltant d'uns 800-900 euros recaudats. Cosa que dic, home, evidentment, si t'he de ser sincer, quan, per exemple, hem muntat una corro contra el càncer i hem pogut donar 10, 12, 13, 14, 15 mil euros, clar, és fantàstic poder donar aquestes xifres. Però d'una iniciativa que potser en aquest moment hauríem donat zero o s'hauria perdut o no hauríem fet res, que 180 persones a dia d'avui, jo entenc que potser que inclús a més ara, fent acabar de bullir l'olla i tot, doncs algú més s'acabi d'incentivar, doncs que 180 persones hagin recuperat l'esperit cap d'en Reis, l'hagin mantingut viu, i que tinguem 800 o 900 euros, home, 800 o 900 euros, no estem parlant del sou mínim interprofessional, però crec que més que enllà de la quantitat d'euros que són, és el fet de fer l'acció, i jo crec que això, en aquest sentit, em sento totalment content i satisfet de dir, ostres, podríem haver aconseguit molt més, sí, però és que de no fer res, de fer això, jo crec que és un pessiguet, i els pessiguets sumen, la suma de granets fa muntanyes, està claríssim.
Sí, sobretot, com bé dius, no? Que estàs en aquest barem que et marca una mica l'experiència d'altres curses virtuals, i sobretot això, intentar, Aleix, aquests 2-3 dies, reenganxar aquells runners, perquè hi ha un bon grapat de runners que van per Sabadell aquests dies, que insistim, de normal fan la Cap d'Any Race presencial, la dels carrers de Sabadell, i que al final és tan simple com pujar, en aquest cas, un recorregut de 5 o 10 quilòmetres, que a més és molt fàcil, no?, el sistema.
Clar, 5-10 quilòmetres els fa gairebé pràcticament tothom qui surt a córrer, mínim fa 5 quilòmetres. No estem demanant ni marques ni res, és a dir, que es tracta de fer-los com es vulgui. El temps que ens està fent avui ens acompanya perfectament, un cap de setmana també, que a priori, encara que diuen que potser demà baixa una miqueta la temperatura també, i és, ho registres o bé amb el teu Suunto, o bé amb el teu Garmin, o bé amb els mòbils, que hi ha infinitat de gent que va a córrer amb els aplicatius de fitness del mòbil, i et registres el recorregut, ens l'envies a hola@capdanreis, i en el moment que tu hagis fet la inscripció i t'hagis validat com a corredor, ja has participat en aquest esdeveniment i pots fer 3, 5, 10, i tots els diners és això, tots els diners íntegrament, el que l'hagi donat la gent anirà cap al Parc Taulí, amb la qual cosa és dir, fem un donatiu pel Parc Taulí, sí, però aprofita, surt a córrer, aprofiteu aquest sol, i tothom que ens estigui escoltant, escolteu-me, si us és molt fàcil, agafeu el mòbil amb l'aplicatiu que teniu de fitness, i inclús hi ha aplicacions que són totalment gratuïtes, la baixeu, registreu el recorregut, entreu a capdanreis.cat, s'inscriuen, i superfàcil de fer. Hem de mirar aviam si aconseguim ser de les curses virtuals que arribem als 250, aviam si ho patem, i trenquem les estadístiques com hem fet sempre des del primer dia a la Cap d'Any.
Vinga, que hem de fer aquest last rush, com bé dius, Aleix, que al final, sobretot, recordar que és el vessant solidari. L'última, clar, hem engegat el 2021, no sé si des de l'organització ja amb un ull posat, tot i que és difícil, no?, la possible edició del 31 de desembre del 2021, perquè, insistim, ho hem dit al principi, no sé si vosaltres mateixos voleu etiquetar aquesta com la desena edició o allò, la primera virtual, i la desena edició serà realment la del 31 de desembre del 2021.
Jo crec que el que farem és edició, desè aniversari, seria la desena edició a desè aniversari, aquesta Cap d'en Reis virtual quedarà com una Cap d'en Reis virtual, que esperem que no s'hagi de tornar a repetir una Cap d'en Reis virtual, i l'any que ve hem d'anar per una desena edició amb tot el que els objectius, amb tots els ítems que sempre hem treballat des d'aquesta organització, i evidentment amb la mentalitat de que, de la mateixa manera que et diré que aquest Nadal ha sigut un Nadal totalment atípic, dels últims 10 anys jo no recordo un Nadal que hagi pogut fer tanta bicicleta com enguany, ni un Nadal que hagi pogut estar tan tranquil, ni que arribés tan sencer el dia 31 al raïm. sincerament, a nivell físic, a nivell d'estrès i el que comporta, evidentment, bellugar 2.000, 2.500 persones al dia 31 a la tarda, més tot el Parc Esportiu de Nadal i tot el moviment que genera la cursa de Cap d'Any, que per això som la segona de Catalunya, i sincerament, perquè Barcelona és Barcelona i perquè té nassos i perquè té un pressupost infinit, però a Sabadell li oferim un producte que se'n va més enllà de córrer el dia 31, i evidentment estem pensant amb la del dia 31 d'enguany, de la 2021, que crec que la podrem fer totalment. Jo em pensava que m'anaves a preguntar sincerament per lo que teníem el mes de març amb la Corro contra el Càncer, que
sí.
aquesta és complicat també i està la cosa realment delicada tal com pinta.
És que el panorama de curses no convida l'optimisme ara mateix, eh?
Exacte, vull dir, perquè aquí encara no estem aquí discernint què és el que es pot fer i què no. Evidentment, ho estem discernint, però pinten bastant bastos, sincerament. I ja l'Associació Espanyola contra el Càncer va fer un avenç d'intentar fer una cursa virtual al mes de desembre i la seva experiència va ser bastant molt més fluixa que la que l'hem pogut fer nosaltres, tenint la difusió que pot arribar a tenir l'Associació Espanyola contra el Càncer. Vull dir que en aquest sentit, si ho valorem amb altres propostes virtuals, crec que aquest regust agradós que sembla, clar, de passar de 2.500 participants en fer-ne 180-200, però clar, hem de pensar que és una cosa virtual, que no es pot arribar a fer la difusió que fa i que tothom té el cap centrat amb el que té, també. Vull dir que això no podem deixar de perdre el nord i tenir clar que les prioritats són quines són, això està clar.
Doncs estarem pendents també de l'evolució en les pròximes setmanes. Aleix Muñiz, director d'aquesta Cap d'Any Race, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís i sobretot, com dèiem, posar aquest rush final, aquest de last rush, a la Cap d'Any Race virtual aquest cap de setmana. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies i força Sabadell. Vinga.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Som-hi, últims minuts a l'Hotel Suís, que els dedicarem a parlar d'handbol i comencem per una final, no de la selecció espanyola al Mundial d'Egipte, ara en parlarem, sinó del compromís de Primera Nacional que juga demà al Creu Alta davant el Banyoles. S'enfronten a Cal Balsac el penúltim contra l'antepenúltim, separat per tot just un punt, és a dir, que si els arlequinats fossin capaços de guanyar, arribarien al final de la primera volta fora del descens i amb el partit contra el Cué al Palau Tordera pendent de recuperar. En el vestidor creualtenc també s'ho prenen com una final i, si no, escolteu el que comenta un dels jugadors de la plantilla, l'Isidre Campanyà.
Nosaltres ens ho hem de prendre així. Ja tenim una necessitat real de puntuar i hem d'anar a buscar-ho. A més, aquests són partits diferents. No? Ara parlaves de Banyoles i de Palau Tordera. Són equips més similars a nosaltres on no n'hi ha nom propis tan desequilibrants com hem vist en altres jornades i tot es refereix més al joc col·lectiu, a la intensitat i a la capacitat de treball.
Tant el Sabadell com el Banyoles els hi està costant i molt treure bons resultats aquesta temporada. Els banyolins, per exemple, tot just han guanyat un parell de partits en 13 jornades i els de Sergi Cifré un empat a Mataró i una victòria davant el Sant Esteve Sesrovires. Aquell triomf, l'únic fins ara de l'equip, es va aconseguir a Cal Balsac, l'escenari del duel de demà. Campanyà espera fer valer aquest factor pista per poder assaborir dos mesos i mig després el regust de la victòria.
Banyoles és un club de poble fet per gent del poble i allà a la seva pista, pues, precisament per aquest motiu, arrosseguen molta força. Tot i ser, tampoc és que sigui un històric de la categoria nacional, però ja porta uns anys i té un bagatge i allà a la seva pista es complica guanyar. Aleshores, a la nostra és apremiant. Per nosaltres és primordial arrencar aquests dos punts de Banyoles que ens donarien, que ens farien entrar a la segona volta, com tu dius, fora de la zona de descens i amb una altra perspectiva.
Demà a les 7, aquest decisiu Creu Alta Sabadell en vol Banyoles de la Primera Nacional. De la seva banda, l'Oar Gràcia visitarà la pista del Joventut Mataró. I curiositat, el femení gracienc també jugarà contra el Club Maresmenc a la Divisió d'Honor Plata. Un doble cara a cara que ens apropa amb detalls la Júlia Ramon.
Després de guanyar el passat cap de setmana, l'OAR Gràcia buscarà la pista del Joventut Mataró encadenant un altre resultat bo que el faci guanyar llocs a la classificació. Després de guanyar el passat cap de setmana, l'OAR Gràcia buscarà la pista del Joventut Mataró, encadenant un altre resultat bo que el faci guanyar llocs a la classificació. No, no ens hem equivocat repetint el mateix. Aquestes paraules serveixen tant per al masculí verd i blanc com per al femení. Curiosament, tots dos s'enfronten al mateix rival, però no creieu que tots són similituds. Sens dubte, qui ho tindrà més complicat seran les dones. Les maresmenques col·lideren el grup C de plata amb un total d'11 victòries en 14 jornades, un empat i dues derrotes. Uns números que imposen respecte, però Sandra Tomàs, jugadora de l'equip, avisa que no s'arrugaran.
Òbviament una cosa és jugar contra rivals més directes que no jugar-los, però l'OAR és un equip que contra equips més grans doncs es fa gran, no es fa petit, la gent juga sense pressió i moltes vegades això doncs, juga al nostre favor. Va ser així el partit d'anada que aquí els vam plantar cara, vam jugar un partit molt maco i espero que doncs, sigui el mateix.
Més assequible, tot i que ningú diu que serà fàcil per als homes. L'OAR, després de deixar enrere una nefasta ratxa de resultats, s'ha instal·lat a la part mitjana de la classificació amb 11 punts. Amb dos menys, trobem un Mataró que també ha trencat la mala dinàmica amb el triomf en la darrera jornada. No és l'únic que tenen en comú els dos equips, com recorda el porter gracien Carles Bonàs.
És un equip molt semblant a nosaltres, perquè també ha patit baixes de respecte a l'any passat d'importància, com el seu màxim golejador, que era el Bernat Muñoz, i gent que portava molts anys a la categoria, i és un equip amb barreja de joves i no tan joves, una mica, jo crec, com nosaltres, aquesta mitja reconstrucció que estan fent, i crec que és un equip que si tu aconsegueixes portar el ritme del partit els hi pots donar un ensurt com va fer el Creu Alta, jugant amb aquest toc de veterania que ells potser ara els hi falta, però que si és un partit que ells se'ls fica de cara, és un equip molt, molt complicat.
Han estat moltes setmanes de sequera al carrer Boccaccio, però el treballat triomf per 22-19 en el derbi contra el Terrassa sembla haver esvaït tots els dubtes. Tot i que dins del vestidor ja sabien que aquest any costaria més estar a la part alta per tots els homes de pes que van marxar, sí que s'esperava poder estar millor situats. Així que pel jugador argentí Tonchi Vázquez, el millor seria tancar la primera volta amb bones sensacions i després recuperar el terreny perdut durant la segona.
Tratando de no pensar en el descenso ni mirar para abajo, sino tratar de volver a encontrar nuestro ritmo de juego, marcarlo dentro de la pista y que el rival se tenga que adaptar a nosotros. Y ahora viene Mataró, último partido de la primera vuelta, que esperemos sumar para poder terminar una primera vuelta sumando estos últimos puntos y sabiendo que se nos fueron muchos, que en la segunda vuelta los tenemos que ir a buscar para terminar dentro de todo en lo más alto de la tabla.
El femení ja fa uns dies que va creuar l'equador de la competició i la seva lluita per eludir el descens serà molt més renyida. Tres punts separen les de Carol Carmona de la zona calenta i, per tant, l'entrenadora no renunciarà a cap partit per intentar sumar, ni tan sols en el de demà contra un dels equips més potents del grup.
No, la veritat és que nosaltres anirem, sí que és veritat que és el Mataró, anem a la seva pista, és un equip molt, molt fort, que ell sí que té altres aspiracions, però nosaltres anirem a lluitar el partit, a competir-lo, a fer el que hem de fer i després ja es veurà si podem aconseguir els dos punts, benvinguts. Sí, però sobretot hem de competir-ho. Si ho competim i juguem al nostre lloc, el rival ens guanya, doncs ja està, és perquè és millor i cap problema.
El doble cara a cara entre el Joventut Mataró i l'OAR Gràcia tindrà lloc al pavelló Teresa Maria Roca. A 7:15, el femení, i a 9:15 del vespre, el masculí.
Hotel Suís.
Som-hi, 2 minuts i mig per arribar a les 3. Informacions en format més breu, començant per handbol, perquè el sabadellenc Aleix Gómez disputa aquest vespre amb la selecció espanyola a les semifinals del Mundial. El combinat estatal es veu les cares amb Dinamarca, l'actual campiona, a 9:15 del vespre. Els de Jordi Rivera, recordem, van superar Noruega als quarts de final per 31-26, mentre que els danesos van haver de recórrer a la tanda de penals per tombar l'anfitriona Egipte. El rival a la final sortirà del vencedor del França-Suècia, que juga a 6:15 de la tarda. I també cal el castellà aquest cap de setmana afronta la segona cita de la temporada de neu, als X Games d'Aspen, a Colorado, una de les proves predilectes en els últims anys de la surfista de neu sabadellenca. Fa 2 anys es va convertir en la primera espanyola que es pujava al podi i en la darrera edició va fer un pas més enduent-se la medalla d'or. Aquest cop serà complicat repetir aquella fita, tenint en compte que ha tornat, després d'un any sabàtic, la nord-americana Chloe Kim, guanyadora la setmana passada de la primera prova de la Copa del Món al Lax Open de Suïssa. Castellet, recordem, va ser 6ena després de caure a les dues baixades. En total hi ha 8 riders convidades i la final del Superpipe dels X Games serà el diumenge a les 6 del matí, hora d'aquí. I en ciclisme, David de la Cruz haurà d'ajornar uns dies el seu debut en aquesta temporada 2021. El sabadellenc partia com a cap de files del seu equip, el Team Emirates, a la volta a la Comunitat Valenciana, que havia de tenir lloc entre el 3 i el 7 de febrer, però finalment s'ha posposat per l'actual situació sanitària. Recordem que De La Cruz enguany ha de disputar el Tour i la Vuelta com a gregari de Tadej Pogacar. Fa una setmana va concloure, de fet, la concentració del seu equip als Emirats, on, per cert, van rebre les dues dosis de la vacuna i es va incorporar un dels fitxatges estrella del mercat del ciclisme, el suís Marc Hirschi. Sembla que hem tingut un petit problema amb l'ordinador. Marxem, us enviem una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vitori, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Aquest cap de setmana no hi ha futbol. Això sí, estigueu pendents a les xarxes socials per saber què passa al voltant d'aquest Sabadell-Logroñés de dilluns a les 9 i que viurem intensament aquí durant tota la jornada, coincidint amb el tancament del mercat d'hivern a Ràdio Sabadell. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell.